Bon dia, oients. Benvinguts una setmana més a les emissions d'aquesta, la vostra emissora, Ràdio Galena del Ferró. Esteu escoltant Ferronari, el magazín del nostre barri. El programa ho fem un repàs a la vida, a la història i als personatges que han viscut i crescut en aquests quatre carrers. Sigueu de nou retrobats a conèixer allò tan proper, el nostre barri. El programa d'avui serà una mica més especial del que ens és habitual, ja ho veureu. Perquè avui és 23 d'abril, és una de les festes més populars del nostre país, on fem el que els nostres carrers i places s'omplin de cultura i amor. Els llibres surten de les seves estanteries i se situen a totes les rambles dels pobles i ciutats. Els escriptors, per un dia, deixen davant dels seus fulls blancs i posen cara a aquells que compren i llegeixen la seva obra i els seus fills espirituals. És un dia on centenars d'estudiants, floristes i d'altres es situen a les cantonades per omplir les cases del vermell de les roses de l'amor. Per aquesta raó, els continguts del programa d'avui tractaran monogràficament un tema i jornada tan especial. Fem-hi una repassada. Per començar, la nostra estimada Alícia, buscadora incansable i una coneixedora exhaustiva de la vida i activitats del nostre barri, ens porten la seva entrevista en profunditat a una persona del món literari que viu al nostre barri. Deixarem l'enigma per d'aquí uns breus moments. A continuació, tindrem la nostra crònica de la setmana i la nostra particular tertúlia, que aquesta setmana voldrà plantejar algun interrogant i sorpreses de tot això que estem celebrant durant el dia d'avui. I si la festa amagués quelcom més que el que ens imaginem? Parlarem d'algun dels símbols que hi ha al darrere d'aquesta festa tan nostrada. Parlarem de llibres, de la festa, però tranquils, que també tindrem lloc per un altre protagonista, les flors. Però aquesta tasca, el nostre company Josep Manel, ens aproparà a una nova manera de veure les flors i les roses. Avui les roses seran l'ingredient sorpresa d'alguna calta recepta de cuina. Així que, veïns, ja sabeu, escolteu, preneu atenció i allò que diuen de posar amor a la cuina, tindreu els plats per un dia tan especial amb color i amor. I per acabar, parlant d'amor, en aquesta festa tan poden haver-hi dubtes també. El cor està ple d'incerteses. El nostre company, l'Alberto, obrirà el seu consultori per respondre a totes aquelles consultes i inquietuds que volten pels cors dels nostres oients. Deixem que s'obrin els cors als oients i escoltem què ens poden sorprendre. Esperem que el programa d'avui sigui del vostre interès de tots vosaltres i no ens deixeu d'escoltar. Així que agafem les rendes d'aquest cavall i sortim a cercar quins secrets i aventures amaguen els nostres carrers. Comencem! Com us anunciàvem, el primer relleu ens el porta la nostra amiga, Alícia. Digue'ns, Alícia, en un dia tan especial com avui, a qui ens has portat fins a les portes del nostre estudi?
Hola, bon dia, Lluís. Pues mira, us he portat a l'escriptora i mare Teresa Roig, que ara us faré un petit resum de la seva història. La Teresa és una escriptora i mare i va néixer a Igualada l'any 1975. És escriptora, articulista i blocaire. Actualment compagina la feina d'escriptora amb la de mare, amb la criança, amb l'educació lliure i respectuosa. Ella n'ha fet diversos de llibres, però uns dels que més jo recordo és Pa amb xocolata i L'arquitecte dels somnis. Ara la Teresa ens dirà una mica més. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
Com
Gràcies
estem?
Gràcies per convidar-me. Encantada de retrobar-nos.
Molt
i
bé.
Més en aquest dia tan especial.
Perfecte. Ara m'agradaria que em diguessis, que parléssim una mica de quan vas començar a tindre la inquietud d'escriure i de fer tot el que has fet fins ara.
Doncs, de fet, sempre des de petita m'agradava escriure i sempre aprofitava qualsevol oportunitat, des d'escriure notícies que compartia a les bústies de casa dels veïns, feia un diari i també una de les coses dels, que em va portar els primers premis literaris de la meva vida és que participava en els Jocs Florals i en els concursos de l'escola, en part perquè ens donaven punts a les notes i en part perquè era una oportunitat per escriure i per compartir-ho, no? I no només ho feien al meu nom, sinó que a més els companys de classe que els hi feia mandra també m'encarregaven que els hi fes... que els hi fes les seves redaccions i les seves obres, llavors participaven en el meu nom i com a negra per altra gent, també. I això, i després d'això sempre havia estat escrivint, fins que va arribar l'oportunitat que en un dels meus blogs em va contactar una editorial i a partir d'aquí ja vaig començar a publicar, diguem, i a fer-ho més de forma professional.
També tinc entès que amb els teus primers anys de l'escola els teus ídols eren Emili Teixidor i en Joan Carbó. No?
Sí,
són els que tu...
Carbó, sí, perquè eren els que quan participaven en aquests Jocs Florals i en aquests premis eren els que repartien els premis i no és per posar-me medalles, però acostumava a guanyar-ne perquè clar, algun o altre en guanyava i llavors feia molta il·lusió perquè clar, els veies allà dalt de l'escenari, aquells senyors i t'explicaven les seves històries, jo tenia els seus llibres a casa i llavors era com, eren els meus ídols, clar, jo era molt petita i a més, curiosament, de gran, amb l'Emili Teixidor vam coincidir en algun acte amb el signant llibres i tal, jo amb el pa amb xocolata i ell amb un dels seus darrers, que era precisament de Foment de la Lectura. I va ser molt emocionant, perquè clar, retrobar-lo després ja com a escriptora, doncs va ser un d'aquests moments mítics de la vida.
Molt bé. Després et voldria preguntar, el teu primer Sant Jordi com a autora, quan ha sigut o quan t'has sentit tu més... Potser no el primer, sinó quan t'has sentit tu més realitzada o més a gust.
Passat,
i millor t'ho has passat, exacte.
Doncs el primer com a escriptora, clar, primera que és difícil definir quan fas una cosa vocacional, en quin moment comences a ser-ho o no. Vull dir, si ho ets perquè ho creus o ho ets perquè publiques, llavors... Clar, el meu primer Sant Jordi, jo per mi serien els de l'escola, no? I que ja el celebrava a l'escola. Però potser el primer oficial com a escriptora i el que més he gaudit precisament va ser el Ferró. Un any que vam coincidir i sinergies, no? I vam estar i vam muntar la paradeta i vam tenir llibres, vam convidar autors i va ser, jo crec que ha sigut el Sant Jordi que més he gaudit fins a dia d'avui, vaja. Sí, perquè això vam venir molts amics autors, vam estar amb vosaltres aquí al barri, que era això, no sé, vam fer com molta pinya. I va ser molt divertit.
Sí, per nosaltres també ho va ser-ho, vull dir, va ser un dels primers Sant Jordis que nosaltres recordem, perquè va ser el primer que vam fer això, que vam fer vindre autors a que signessin i tal, i va ser molt emotiu per nosaltres també. Bueno, una altra pregunta que et volia fer, no sé, quin va ser el teu primer llibre i l'últim?
El primer i l'últim, a veure... Això també és molt relatiu, perquè clar, a vegades això quan escrius no sempre el primer que es publica és el primer que has escrit, perquè l'ordre de publicació, diguem-ne, varia, no? Uh-huh. Igual que tu et pots sentir escriptor abans de ser oficialment, signe de cometes, escriptor. Llavors el primer llibre que vaig publicar va ser L'herència de Horst, que va ser una proposta editorial que em van fer a través d'uns textos que van llegir del meu blog a l'editorial Ara Llibres, justament. Uh-huh. Però en realitat no era el primer llibre que jo escrivia, perquè el tercer llibre que vaig publicar, El primer dia de les nostres vides, ja l'estava escrivint en aquell moment quan ells em van contactar, no? Llavors, oficialment el primer llibre que vaig publicar seria L'herència de Horst, però clar, l'ordre varia, no? I de fet l'últim llibre que publico, que el publicaré ara aviat, estarà disponible, en aquest cas de moment només com a llibre electrònic a través d'Amazon, es titula Compatibles, però fins i tot és anterior a tots els altres. Perquè això, perquè com en la vida, no, tot és un procés i l'escriptura no deixa de ser-ho també. I clar, a vegades comences un llibre amb un apunt, amb una notícia que et va donant voltes, que l'agafes, que investigues, que busques i tal, i el llibre potser quan està acabat, això, ja ha passat més temps i hi ha hagut altres històries entremig. No? I, o sigui, l'últim llibre en realitat és el primer i el primer potser no seria ben bé.
Molt bé. Llavors et volia dir, o volia preguntar, quins consells donaries tu a les famílies perquè poguessin llegir en conjunt la lectura familiar? És a dir, perquè avui en dia això s'ha perdut bastant.
Sí, de fet es perd molt amb el ritme de vida que portem tots plegats. Costa agafar un llibre, perquè en realitat costa parar això per començar. Ens costa una mica amb aquest estrès de la vida quotidiana. I la inèrcia que agafem ens costa aturar-nos i gaudir de qualsevol cosa. Llavors, un llibre, potser costa més fins i tot perquè requereix d'un mínim de concentració a part de temps, no? I clar, això no només ens afecta a nosaltres, sinó que també afecta les dinàmiques familiares. Després els pares, no? Els mapares ens queixem allò, és que els nens no llegeixen. Clar, et veuen a tu llegir a casa.
Exacte.
Compartiu estones de lectura que realment siguin de gaudir, no el llibre obligatori de l'escola o perquè ara toca fer deures o X en el cas de les escoles que ho facin, no? Llavors penso que és molt important, primer de tot, enfocar la lectura com una activitat a gaudir en família i una altra manera de crear més vincle familiar, el fet de buscar estones per compartir lectures, d'escollir les lectures junts, tenir sempre llibres a mà, per exemple, deixar que triï la canalla a l'hora d'escollir els llibres que ells els hi puguin motivar. A vegades no seran l'estil o no seran el tipus d'història que els adults creiem que són els més òptims, però està bé deixar-los escollir i veure què és el que els interessa amb ells, no? I acompanyar-los també en aquest interès. I hi ha molts trucs, com per exemple, a veure, nosaltres tenim llibres fins i tot al lavabo de casa, al cotxe tenim llibres, i funciona, perquè tenir-los a mà, com més a mà els tens, més sovint et poden cridar l'atenció, no? Fins i tot al damunt de la taula normalment tenim un llibre obert amb un portallibres d'aquests, que a vegades el faig servir jo per cuinar, pels llibres de receptes, però generalment està més a la taula amb la pàgina de l'Stilton que estem en el moment de la història. I això, jo crec que tots aquests petits trucs, no, ajuden a fomentar aquest interès per la lectura i a canviar una mica aquest xip de que és una activitat per gaudir, tant a nivell individual com fins i tot compartida en família, i la manera de garantir això, que es faci i que es pugui gaudir, és fer-ho en família.
Sobretot. Exacte, això entra una mica, suposo, dintre de l'educació que tu parles, de la criança lliure i respectuosa.
Sí, no? Jo sóc molt, molt fan d'aquest tipus de criança, no perquè la resta no ho sigui de respectuosa, no, però és una mirada diferent que no parteix tant d'ensenyar, sinó de deixar aprendre, no? I a vegades l'exemple, per exemple, relacionat amb la lectura és ben bé aquest, no? Els nens se'ls diu quins llibres els hi toca llegir i en realitat una manera més òptima de que ells els interessi i s'enganxin amb la lectura és deixar-los escollir, justament. Llavors, permetre això sempre és més satisfactori.
I per últim, quin llibre tens a la tauleta de nit?
En tinc molts. Aquest és el meu gran dilema. En tinc molts, però és curiós fins i tot quan llegeixes molts llibres perquè es connecten entre ells i trobes trames i descobreixes coses interessants. L'últim que he llegit, que he acabat, que encara estic en el procés d'alegria i de dol alhora, es titula Autorretrato con radiador, d'un autor francès que es diu Christian Bobin, i que és em faltarien paraules per descriure'l. És gairebé poesia i és molt interessant, el recomano.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Teresa, per la teva assistència. I ja ho saps, a Ràdio Ferrós sempre estarem aquí per tu.
Gràcies, igualment.
Lluís, quan vulguis.
Moltes gràcies, Alícia.
Tens la paraula.
Moltes gràcies, Alícia, per portar-nos a la nostra convida. Gràcies, Teresa, per haver assistit al nostre programa d'avui.
A vosaltres.
I et voldria demanar, i si et vols quedar amb nosaltres, per formar part d'una col·laboradora més de la nostra futura, que farem la nostra tertúlia a continuació, t'agrairia molt si poguessis col·laborar amb nosaltres en aquests moments i quedar-te en el nostre programa fins al final del programa.
Doncs vinga.
Sí?
Gràcies.
Endavant. Moltes gràcies. Continuem amb el programa i ara deixem uns moments per la publicitat.
Buenos días. Para los aficionados al teatro, el grupo de teatro de la Escuela Pía Balmes está preparando la obra Delicadas, del autor Alfredo Sanzol. Para la próxima temporada teatral, son relatos en escenas mayoritariamente entre mujeres y algún hombre. Estas escenas, unas veces con ironía, otras con humor y otras dramáticas, de situaciones de la vida en la guerra y la posguerra. Más adelante os iremos informando de su estreno, seguramente para otoño 2019. Repito, os esperamos a todos. Gracias.
El mar, ese gran símbolo de paz y tranquilidad para muchos, se está viendo cada vez más contaminado por plásticos. Pero, amantes marinos, tenemos la solución. Plastic Coat, el abrigo hecho de material plástico reciclado obtenido del mar. Perfecto para días de tormenta, para evitar el frío y disfrutar de la nieve, y con ello, gripes innecesarias. En tres colores distintos, viste a la moda y ayuda al planeta al mismo tiempo. Plastic Coat, el abrigo que se compraría el medio ambiente.
En el programa d'avui estem dedicant, com esteu escoltant, les nostres seccions al món del llibre i Sant Jordi. Però sabem qui era Sant Jordi? Sabem realment què estem celebrant? I si allò que hem cregut des de sempre un heroi, un cavaller, un defensor de la princesa, fos en realitat un conte fos de la història? Voldria primer aclarir que no estic en contra de la persona que es defineix com a màrtir, ja que segons la història de la la figura de Sant Jordi té dues vessants. Primer, com deia, la part en què es celebra el martiri i persecució d'un màrtir cristià cap allà al segle IV a la zona d'Israel. Però això és merament història. Jo voldria parlar de la figura mitificada que hem donat a aquest sant, el cavaller que amb la seva llança surt a salvar la princesa indefensa, que està sotmès al captiveri del monstre draconià, el drac que es menja verges. La llegenda que tots tenim al cap i que forma part innegable de la nostra imaginari col·lectiu no se'n coneix verdaderament el seu origen, però no seria gairebé agosarat afirmar que a partir del segle V o VI, amb l'expansió i domini del cristianisme, en el moment de la caiguda i desaparició de l'imperi romà, l'aparició del que en el futur hem conegut com l'època mitjana aparegués un nou i una nova ideal. Recordem que estem parlant de l'època de l'ideari cavalleresc. Fem un petit repàs de què vol dir ser cavaller. Els principis que tot cavaller havia de servir i complir eren: primer, l'honor, fidelitat i lleialtat a la paraula donada a tots. Havia de ser generós, atent i protegir a tot aquell que ens fos mereixedor. Devia defensar fins a la mort a l'església i tots els seus béns i lleis. Segon, la guerra. En la guerra contra els infidels i en la conquesta de Terra Santa, per la glòria de l'Església i Roma, i els cavallers es convertien en guerrers i protectors de peregrins. Tercer, l'amor. Tot cavaller havia de tenir una dama a la que servir i protegir, dama a qui s'encomanava i donava tots els seus favors i li servia les seves victòries en els combats. Una vida marcada per un estricte codi moral, centrat sobretot en la vida religiosa i la defensa dels principis que marcava la gran Església cristiana. I, per tant, es va donar un alè de grandiositat al cavaller protector de les grans gestes i una ànima pura, que del seu amor només en podia sortir puresa, ja que, en el fons, acercava una idealització de la dona a la que protegir, fins convertir-la gairebé en una deessa. Un ideal que gairebé és inassolible. La desitjada, la sobirana del seu cor, es converteixen en la representació del gairebé virtut moral que necessita el cavaller, fins a arribar al nivell d'un àngel. La seva vida ha de ser de completa entrega a aquesta dama. El seu amor no pot tenir fissures. La humilitat del seu amor ha de ser d'entrega total, d'un amor sec cap a aquesta dama i convertint-se en un amor cortès de puresa infinita. Per tant, aquest nivell d'amor que practicaven permetia al cavaller sublimar la seva ànima a quelcom més gran que ell mateix. La finalitat de la seva gesta amorosa, en el fons, no era conquerir el cor de la seva estimada. Això era secundari. Fins i tot, superflu. Ella només era el mitjà per arribar a l'amor pur. Per això, en la majoria dels casos, les històries no acaben com tothom s'esperaria arribant a l'estimada i amb el matrimoni. Si no posem com a exemple el cavaller més famós de la història de la literatura que segueix amb rectitud el codi que parlem, Don Quixot, i el seu amor foll per la seva estimada Dulcinea. Per tant, això em va fer reflexionar. En el fons, la dona aquí no pinta res. És el que avui anomenaríem una vulgar dona florero. Aquí ja advertim la forta presència dels ideals que s'imposa a l'Església cap al seu menyspreu cap a la figura de la dona. I com aquesta va ser en retirada de la vida pública, convertint-la en el que tots ja coneixem. Aprofundim una mica més en els valors que sempre ha representat la dona i que se li volien en retirar. Les dones, al llarg de la història de la humanitat, han estat encarregades de ser les persones que han mantingut a les tribus, han recollit el saber per la seva proximitat amb la natura i el contacte directe amb ella. Han estat les encarregades de mantenir la pau i, per sobre de tot, com si portar la llum de la vida de la humanitat, són les encarregades de donar-nos allò que més valorem, la nostra vida. En el fons, per aquesta i moltes altres coses, les dones en períodes molt llargs de la història han tingut papers molt importants a cultures com la celta, la romana o la xinesa. A la història sempre s'han parlat de les dones remalleres, de les grans sacerdotesses, de guerreres amazòniques, etc. Totes elles dones i valors que el temps ha relegat a un segon pla, i especialment la història de l'edat mitjana, i la més fosca de totes, amb les seves persecucions de bruixes i d'altres bogeries vers els valors de la dona. Per tant, el cavaller de protector no en té res, més aviat tot el contrari. Llavors, qui ha de ser l'encarregat de protegir i ajudar aquestes dames? Aquí l'error de la història i la meva cuita d'avui, amics i amigues. Per això, també hem de recordar qui eren els dracs i què representaven per a moltes cultures, com les celtes, els romans, els xinesos i molts d'altres abans dels temps foscos. El drac, en la seva etimologia llatina, prové del nom de Draco o Draconis, que significa rèptil, però també guardià o vigilant. La seva aparició a l'imaginari de la humanitat és tan antiga com l'home. Gairebé es podia dir, sense equivocar-nos, que aquesta relació és ben bé per la seva imatge molt semblant, com ara sabem, dels grans rèptils, que eren els dinosaures. Per tant, una primera relació seria aquesta. També s'ha relacionat aquest mític animal amb els grans rèptils que coneixem i que en certes èpoques eren identificats parts d'aquests rèptils, tipus cocodril, com a parts d'aquest animal mitològic. En la majoria de les cultures s'ha relacionat l'aspecte del mal amb aquesta representació, però no totes les cultures l'han vist de la mateixa manera. Deixem-ho fer un repàs d'algunes d'aquestes idees. Un dels exemples més identificats i dels que tothom en té una idea és la reverència i adoració que la cultura xinesa, o el que seria el llunyà Orient, tenen cap a aquesta figura. Per aquestes cultures orientals, el drac és un animal reverencial que representa bàsicament les forces primitives de l'univers i la natura, i que sempre ha representat fortuna i beneficis. Són considerats éssers savis, amables i sempre disposats a ajudar. O són els encarregats de protegir els cels, proveïdors d'aigua i de pluja, a més de controladors i guardians de rius i rierols. El poder que té simbòlicament és més gran per a aquestes cultures que les grans famílies imperials s'hi han volgut veure representades i l'han pres com el seu símbol principal o emblema. Simbolitza per això el poder espiritual suprem, tant en el poder terrenal com el celestial. Són el coneixement i la força i, per tant, els posseïdors de les tres virtuts, coneixement o saviesa, força i bellesa. Són tan benèvols que proveeixen de sort i fortuna. Però no sols a Orient hi ha aquesta devoció per aquestes bèsties. A cultures indoeuropees, com per exemple els celtes, els dracs eren els protectors dels boscos i els seus druides, savis i metges, prenen la seva força de la natura pròpia dels boscos. Degut a la pressió de l'Imperi Romà, aquests van prendre la figura del drac com el seu emblema per la guerra, amb el que adornaven els seus escuts i símbols heràldics. No seria pas estrany que la influència celta fos alguna de les raons per les que les hostes romanes preneren també la figura del drac com a emblema dels seus guerrers. I els banderons romans porten també el cap de la bèstia de foc. Per això, els romans consideraven el drac com a animal de poder i saviesa, també. Per exemple, allà a països llatinoamericans, no és tant la figura en si mateix del drac, però sí un animal similar, la serp, que també es considera dintre d'aquest mateix grup, ja que per moltes cultures del sud del continent americà, la serp draconiana és la portadora de la vida a la Terra. En molts casos, la lluita entre aquests animals mitològics porta a la creació del món o a la creació de la humanitat. Per tant, no podríem afirmar que és un ésser estrictament dolent o pèrfid, ja que per la història ha tingut aspectes diferents. Però el seu simbolisme encara és més profund. És un ésser que uneix els quatre elements alquímics: l'aigua, el foc, la terra i el vent. També ha representat la vida, com per exemple, com deia abans en el cas de les serps, com està relacionada amb el símbol de la medicina d'Esculapi. Però m'agradaria parlar del símbol que he anomenat abans de protector, guardià o vigilant. Però què acostuma a vigilar? En la majoria dels casos sempre s'ha identificat el drac, el protector de grans tresors i llocs amagats, que incorporen algun secret a descobrir, o que també manté sota el seu domini a dones, princeses o pobles indefensos. Si anem al fons de la veritat d'aquesta protecció, la veritat és que és el protector dels dons de la dona. La dona no està sotmesa a la por, sinó que és degut als valors que aquesta representa, necessita algú que la protegeixi, o no podem pensar que és el mateix cas d'un gos que acompanya el seu amo. Oi que no representaríem mai un gos com un animal malvat que ha de matar i perseguir perquè persegueix els dèbils? Perquè protegeix els dèbils, perdó. I arribem a la lluita entre l'home i el drac. El drac és la representació figurada del poder real de la dona. Per tant, és la lluita dels dos sexes vers aquesta dominació d'un vers l'altre. En el cas del drac, la major de les vegades surt representat com un animal ajupit i encerclat en si mateix. Penseu en la figura de la serp que es mossega la cua, símbol que en la història representa el món i la vida. Curiós, oi? I que també, en el seu major simbolisme, és un cercle, o aprofundint una miqueta més, l'òvul amb el que la dona gesta l'humanitat. I la llança que esclava la bèstia indefensa, si us parlo de l'òvul, no fa falta que digui què pot representar aquesta llança, oi? O de quin tipus de dominació té. Em permetreu no ser gaire explícit en aquest camp, no se sap mai qui pot estar escoltant les nostres paraules o de quina edat podem ser. Per acabar, no podria deixar d'esmentar també què passa quan aquest cavaller fos fereix a la bèstia malvada i que en surt de la sang que li brota de la ferida. Només faré una breu descripció del simbolisme d'aquesta rosa que més tard trobareu pels carrers i de la que tan orgullosos ens sentim. La rosa és el símbol de la sexualitat femenina per excel·lència. Entre els seus significats diversos que ja l'ha donat la història, per exemple, tenim els seus cinc pètals representen els cinc estats de la dona: el naixement, la menstruació, el donar llum, la menopausa i la mort. Tots ells sols representen el cercle reproductiu. També es diu que la rosa oberta recorda la genialitat femenina, en aquest cas, que s'entrega obertament al salvador de la dama. És per moltes cultures, és la flor del secret. No només té simbologia femenina, sinó perquè també representa el número 5 per excel·lència. És la flor de la humanitat i el seu microcosmos. La rosa sempre ha estat representada pel pentagrama, l'estrella de 5 puntes, que porten els 4 elements i la quinta essència. La rosa és el signe del cor, centre de l'esperit de la persona on es converteix en el centre de la consciència espiritual, intuïtiva, universal i immediata. També ha rebut el simbolisme de la divinitat, que és també quan la flor s'obre i s'il·lumina, retornant a la seva puresa inicial. Una de les representacions més conegudes en el sentit religiós del símbol cristià és la de la regeneració, resurrecció i vivificació present en la figura del Crist ressuscitat. Per tant, també ha estat relacionat com altre símbol de la sang de Crist o sang real. I moltes més coses que podríem donar per més d'un programa, però això ja ho deixo per més endavant. Bé, com heu pogut escoltar, és una festa plena d'idees i imatges, però jo no voldria ser l'únic que parlés en aquests moments. Per això, voldria deixar els micròfons oberts als nostres col·laboradors perquè expressin les seves opinions i valoracions respecte a aquest tema. Comencem per això, desitja que la nostra convidada d'avui ens en faci algun, ens porti a xerrar una estona d'aquest tema. I què me'n podíeu dir, què n'opineu de les cròniques que us he fet de la festa de Sant Jordi? Digueu-me.
Doncs que és un repàs molt exhaustiu per l'àmplia varietat de possibilitats sobre els orígens de Sant Jordi. Penso que Sant Jordi no deixa de ser una festivitat que se celebra arreu del món, no? Vinculada a diferents històries en funció dels països, però que té en comú tant la rosa com la vinculació, diguem, al relat de les històries, no? I per tant als llibres. I clar, és la festa ideal per unir aquestes dos vessants, no? A mi m'encanta Sant Jordi des de sempre i una de les coses que sempre dic, que em faig pesada també, és que per mi tot són històries d'amor i Sant Jordi és com el dia per celebrar les dues coses, no? L'amor i les històries, o sigui que... Doncs això.
Companys, teniu la paraula. Què em dieu del relat que us he fet d'aquesta festa d'avui?
Bé, moltes coses que s'han escoltat jo les desconeixia i penso que molta gent tindria que conèixer-les. I no estaria malament que quan es anés a comprar una rosa facilitessin tot aquest escrit a la persona que compra la rosa, llavors se n'enteraria de moltes coses d'aquest dia.
Alicia, tu què?
Jo
us ha deixat una mica frapat aquest text, potser?
Sí, una mica així com el Lluís, no? Que m'hi ha assabentat de moltes coses que no tenia ni idea. I bueno, m'ha agafat així una mica sobte, no? Perquè a mi Sant Jordi doncs és això que diu la Teresa, no? És el dia de l'amor, el dia del llibre, el dia de l'amistat. I clar, profundim tot això que has dit, és fort, vull dir que...
És un text...
Haig d'assimilar-ho una mica,
ara,
però bé.
Clar, perquè ara ja, tu mismo, Alberto, què opines del tema?
Yo, como bueno, mis compañeros, tampoco sabía muy bien la historia, también además de ser de fuera, de no ser de aquí, de Cataluña, no tener la festividad tan marcada.
¿De dónde eres tú, Alberto? Discúlpame.
Yo soy de Alicante, yo vengo de Alicante, entonces allí no lo celebramos. Pero a raíz de lo que estabas comentando, se me ha ocurrido una pregunta así abierta para el resto. ¿Creéis que hoy en día habría una posibilidad de que esta leyenda se diera? ¿Que hoy en 2019 pasara un San Jordi que derrota a alguien protector, un dragón, como comentabas, y salvara a una mujer? Porque yo personalmente creo que bueno, la leyenda al final ha quedado un poco obsoleta en este aspecto y que bueno, si se diera a día de hoy, para cuando llegara el San Jordi, allí, bueno, la mujer es capaz de salir por sí misma de cualquier sitio y no tiene que tener un salvador. Mi punto de vista en la actualidad acerca de este tema. No sé cómo lo...
El que et vols dir és que avui la dona ja té les prou eines personals per poder-se defensar a si mateixa sense necessitar ni un cavaller, ni un drac, ni ningú que la defensi. Ja es defensa ella soleta.
Sí.
I tant. Això d'on ho feia jo.
Sobradament.
Sobradament,
hem de salvar els homes.
Vull dir, podríem escriure també una llegenda de totes les dones.
Per això és el que la crònica d'aquesta que us he fet avui voldria anar en aquest sentit, és a dir, tota la vida la dona ha estat prou forta per poder-se defensar a si mateixa, és a dir, no, el drac només era un simple símbol, una simple imatge del poder que ha tingut sempre la dona sobre l'home i de l'home el que ha volgut fer és defensar-se a si mateix del gran poder que heu tingut sempre i del que en certa manera sempre he pensat que estem una mica envejosos, perquè teniu un poder que no tindrem mai els homes encara que vulguem, que és el de donar vida, i això en el fons és bastant, és un gran do, no? Què en penseu?
Doncs que m'agrada més la versió actual del Sant Jordi, en la que això, no?, ha evolucionat aquesta llegenda de que no... que suma, no? I que està enfocada més en la vida i en l'amor que no en la mort i en potser connotacions més negatives, no? Com haver de protegir o de la guerra o la lluita. I llavors jo em quedo més en aquesta evolució
com
actual.
Tot, com tot evoluciona, no? Ja dic,
totes les històries evolucionen, no? Tenen un origen que està molt bé ser-ne conscient, sempre contribueix això a veure on estem ara i d'on venim, no? No deixen de ser part del que hem viscut, però entre el passat i el present, el moment present és el més real, vaja. Llavors, igualment Sant Jordi és el que un vulgui, perquè hi ha gent que celebra el dia dels enamorats Sant Jordi, hi ha gent que ho celebra el dia de Sant Valentí, llavors és una mica depèn de la connotació que un li vulgui donar, o això, el que deies tu de l'amistat també, no? És el dia de l'amor en tots els sentits, pares, mares, fills, familiars, amics, vull dir, l'amor no és només l'amor de parella, o l'amor romàntic, diguem-ne, en el sentit estricte del cavaller i tal, sinó l'amor en qualsevol de les seves formes.
Exacte. per mi també és així, vull dir, ja ho he dit, i a part penso que ara portem, estem en una època que potser les dones ens hem de encara defensar més de lo que ens defensàvem, perquè encara queda aquell rastre de, no? Del, no vull dir la paraula perquè no m'agrada, de que encara es pensen que ens han de protegir i que no podem anar soles pel món. Suposo que tots m'heu entès.
Correcte. Moltes gràcies, companys, i no voldria acabar aquesta secció i després d'agrair-vos les vostres paraules per deixar uns moments musicals abans de continuar el nostre programa. Escoltant la cançó d'un drac, el que tothom sempre li ha tingut molta estima, escolteu la versió d'un dels nostres cantautors més representatius, el nen del poble sec. No crec que faci falta dir res més.
Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure molt travessant el mar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia
a jugar. Bé, oients de la nostra, del nostre programa d'avui, continuem en el programa i per, la, i per les hores que es van produint vaig notant algun sorollet al meu estómac. Això vol dir que s'apropa l'hora de dinar. I crec que és el moment d'escoltar alguna recepta de cuina. Crec que el nostre company, el Josep Manel, ens té alguna cosa preparada.
Avui, 23 d'abril, un dia esplèndid, Sant Jordi, la gran festa de la cultura i la literatura catalana. Dia del llibre, la rosa i dels enamorats. Una vegada tingueu la rosa i escollit el llibre, per arrodonir la festa també es podria acompanyar amb un àpat que un dels ingredients sigui, com no, la rosa. Per començar, de primer, una sopa freda de roses, i els ingredients són una dotzena i mitja de roses vermelles, mitja tassa de llet, un quart de tassa de crema, mitja tassa de sucre, dos cullerades d'aigua de roses i sal al gust. Anem a la preparació. Separar els pètals, treure la part groga, rentar-los i escórrer. Escalfar-los amb aigua fins que estiguin suaus i l'aigua estigui tenyida de vermell. Retirar del foc i liquar amb la resta, salar al gust. La deixarem refredar la sopa fins al moment de servir. De segon plat, pollastre amb roses. I els ingredients són un pollastre trossejat, pètals de roses silvestres, un polsim de sucre, un polsim de canyella en pols, un got de vi blanc molt suau, oli i sal. Per la preparació, fregir els trossos de pollastre amb poc oli, fins que estiguin dorats. Afegir la sal, la canyella, el sucre, els pètals de rosa i el vi blanc. Deixarem coure mitja horeta. A l'hora de servir, sense cap tipus de guarnició, amb la salsa simplement colada, sense lligar ni amb rovell ni amb farina. I arribem als postres, com no, un gelat de formatge amb gerds i roses. Anem pels ingredients. 350 grams de formatge cremós, 250 centímetres cúbics de crema de llet, un tassó de gerds, dos roses als pètals, 10 culleretes de sucre, i s'hi pot afegir algun licor, això al gust de cadascú, 2 culleretes. La preparació, batre la crema, afegir a poc a poc el formatge, afegir lentament el sucre, tallar els gerds i afegir-los a la barreja. Triturarem els pètals que serviran per a perfumar i contrastar amb el gust dels gerds. Seguim batint-ho fins a aconseguir una barreja homogènia. Col·locar en un bol, portar al congelador 1 o 5 horetes. Servir i decorar la resta dels pètals. Es pot posar una mica de caramel a la copa. I per acabar, que la podem acompanyar amb una bona lectura del llibre escollit, que per cert, avui hem sentit alguna referència amb l'entrevista de la Teresa Roig. I aquest acompanyament és una infusió de roses. La infusió de roses és una estupenda beguda amb propietats astringents i un efectiu tònic per la pell. Per la preparació, els ingredients, 1 cullereta de pètals de rosa, 1/2 cullerada de menta, 1/2 culleradeta de farigola, 1 mica de mel, 1 tassa d'aigua. La seva preparació, afegir els ingredients a la tassa d'aigua bullida i tapem el cassó. Passat uns minuts, filtrem la barreja i endolcir la mel si cal. Fins aquí, Lluís, la secció de cuina. Espero que facin les receptes al igual que els nostres radioients. Bon profit i feliç Sant Jordi 2019.
Moltes gràcies, Josep Manel. Segur que tenim la panxa i l'estómac ben preparat per poder tenir les cuines i els nostres plats a punt amb els teus plats. Continuarem amb el programa d'avui, però per això deixem uns minuts per la publicitat.
Parlaré de la festa de Sant Ponç, que es celebrarà el dia 11 de maig. Com sabeu, és una festa amb confitures i plantes aromàtiques. Com a novetat, aquest any, per primera vegada, es farà a la plaça de Sant Joaquim i també tindrem una petita mostra de comerç al barri. Espero que us agradi. Us hem informat des de Ràdio Ferró. Adeu, adeu!
Mariner intrèpid, un dia ventós pot ser una jornada profitosa. Recolliu la o una molèstia constant. Per un cantant, un dia de tos a la veu és un fracàs absolut. Pels dos i per a molta altra gent ha arribat a les nostres farmàcies la solució a tots els seus problemes. Les pastilles per a tos. Les noves fórmules aplicades junt amb les velles tradicions han tret al mercat aquest nou producte. Les podeu trobar en sabors a menta, maduixa i llimona. Entreu a la farmàcia i demani per a tos. Potser no li pararà, però li deixarà un bon sabor de boca. Retornem a les nostres zones amb el nostre programa. En un dia tan especial com avui, en el Dia de l'Amor, no seria estrany començar amb el nostre consultori. Endavant.
Hola, hola. Bueno, Hoy, día de San Jordi, hemos traído aquí el consultorio del amor, de todos nuestros oyentes que tienen dudas a la hora de pasar el día parejil en San Jordi. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar rápido los audios, a ver qué os parece y a ver si podemos dar solución a las dudas que tienen.
Hola Alberto, soy Laura de Girona y quería pedirte tu ayuda. El otro día, justo al salir de casa, me encontré en la puerta una rosa, sin ningún nombre, ni ninguna dedicatoria, ni... Claro, me quedé flipando. Llamé a mi compañera de piso, pues a saber si era suya o qué, pero no, me dijo que de ella imposible. Así que he estado pensando y la verdad es que no sé de quién puede ser. Vivimos en un edificio bastante lleno de gente mayor y claro, en el último mes ha sido... un poco loco y no se me ocurre quién puede ser. ¿Cómo hago para averiguarlo? Muchas gracias.
Bueno, a ver, aquí nuestro oyente tiene una duda y yo tengo claro totalmente que ni la rosa es de su compañera de piso ni la rosa es de ella. Aquí su vecino, el señor mayor, se ha liado con la puerta, ha dejado la rosa en donde no debía, pero bueno, y se ha encontrado ella la rosa. No van a mandarte el chico de Tinder que has conocido la noche anterior o la noche de locura de la discoteca una rosa en la puerta. Y si realmente te la ha dejado, preocúpate, déjala en la puerta de enfrente y que se la encuentre la señora mayor, que seguro que va a tener un día más feliz pensando que ese detalle romántico es para ella. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis?
Pues no sé qué decirte. Hoy en día, bueno, la gente joven ya no envía rosas, como no te la envía, envía con mensaje telefónico o con un WhatsApp. Esto de gastarse dinero en una rosa y dejarla en la puerta, más bien esto convierte ya en un...
Te mandan un GIF, un meme o algo de esto.
Home, es per deixar quasi una nota, no?, amb un gràcies. I si algú es dona per al·ludit i vol contestar, no?, ja s'ho trobaria.
Sí, empezar una conversación ahí con la nota.
Igual bueno, sí, idea un també, gràcies, oye, no està de más nunca, no?
Es buena, es buena. Bueno, vamos con el siguiente audio. A ver, ya veréis este. No sé qué responderle ya de inicio.
Hola, Alberto. Mira, tenía una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que San Jordi verá con buenos ojos que comparta más que libros y rosas con mi prima segunda? Un saludo.
Una relación interfamiliar. A ver, ¿cómo hacemos? Yo de verdad no sé cómo tratar esto. Ya decían que todo quedaba en familia, pero yo creo que aquí se nos ha ido un poco de las manos la historia. ¿Qué os parece?
Yo penso que si es cosina segona, no tiene por qué tener ningún problema.
No, ¿verdad? Además, no. Estoy leyendo en internet cosas y me parece que pueden, que no hay problema
no a la hora de casarse, ni juntarse, ni tener un rollo.
¿No? Si el amor es puro...
Exacto, el amor es el amor. Y en no. San Jordi se practica. Muchísimo.
¿No será aquello del refrán, cuando más primo, más me arrimo?
Yo creo que es un poco eso, ¿eh? Yo creo un poco esa es la historia. Al final se lo toma muy al pie de la letra, ¿no? ¿O qué?
Mira, a veces el amor surge cuando menos te lo esperas. Y con quien menos te lo esperas.
Eso es cierto, ahí tienes razón. Bueno, vamos a otra consulta que tenemos por aquí.
Hola a todos, mi nombre es Alicia. Y bueno, yo tengo un problema con mi pareja y mi expareja, que está en mi grupo de amigos. Es que resulta que mi pareja, cada vez que veo a mi expareja, tiene una dolencia física. Y no sé qué pasará cuando se conozca, porque claro, mi expareja sigue siendo mi amigo y no sé qué hacer. No sé si dejar de verle a mi expareja para que a mi pareja no le pase nada o si se le pasará en algún momento.
Aquí está claro que, bueno, se tienen que conocer estos dos chicos, a ver qué pasa. O uno implosiona y peta definitivamente, o se le quitan todas las dolencias físicas. Una de dos.
O si no, que se monte en un trío, oye, para evitarse problemas.
Hombre, ahora las relaciones abiertas están muy...
Por eso digo, oye.
Muy al pie de la calle, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo lo veo perfecto.
¿Verdad que sí?
Yo sí. Porque si no... hoy en día, ¿para qué? Ser fiel.
Que se conozcan, no vale para que nada. Se conozcan estos chicos. Al final, o uno le pega la dolencia física de su vida y acaba implosionando para adentro, o bueno, se le soluciona el problema.
Perfecto, yo sí.
Y ella doblemente satisfecha.
Bueno.
O se busca un médico, ¿no? Y así que estarán cuatro, y si algú le agafa algo pel camí, y así que en plan trío, cuarteto, lo que sigui, doncs sempre hi ha un metge present.
El poliamor. Hoy lo que sale es el poliamor, así que practiquemos el poliamor.
Quan és millor.
Bueno, continuamos con los audios.
Hola, doctor Amor. Pues yo tengo una relación abierta en Valencia con una amiga y luego tengo también una amiga en Lleida con un grupo de amigos en común que cuando quedamos y eso, pues nos acostamos. Pero bueno, ha pasado pues 3 veces máximo. Y ella sabía que yo tenía mi relación abierta con la chica de Barcelona, de Valencia. Pero un día se enfadó y dijo que ya no era el segundo plato de nadie, que ya no quería seguir con esto, que no le aportaba nada, etc. Y me pidió como un tiempo. Y deja de hablar. Entonces, ¿me tengo que sentir culpable? ¿Ha sido culpa mía? ¿He hecho algo mal? ¿O realmente ha sido que algo ha cambiado en ella y puede ser distinto?
Bueno, aquí, amigo mío, yo tengo claro lo que te han querido decir. La suscripción gratis se te ha acabado y ahora te toca pagar la suscripción premium del sistema. Y te toca decidir. O nos ponemos una casa en Lleida o nada, tendrás que viajar menos a los Pirineos. Una de dos.
O regalar llibres a tothom.
Oh, sí. I roses. Llibres i roses, claro que sí. Exacto. Però mira, si enlazamos un poco, ¿no?, con las relaciones abiertas que hemos comentado antes, parece que venga todo preparado.
Todo viene al
dedillo.
Al dedillo, por no decirte al rollo.
¿No serán todos amigos los que van...?
Están connectats.
Este chico es médico, ¿eh? A ver si va a ser la cuarta
parte del sistema. El de la dolencia que hablaba
antes. Esta es la cuarta parte del sistema. Sí. Pues mira, ya sabes... O dejamos de ir a Lleida o...
Claudicamos.
Efectivamente.
O si no, que se busque otra.
Bueno, claro que sí.
Otra suscripción gratuita de Netflix por el primer mes.
Con otro correo electrónico. Bueno, continuamos. A ver si tenemos tiempo para más.
Muy buenas, doctor Amor. Nada, me pillas saludos desde Madrid y lanzarte una cuestión. Ahora mismo me encuentro con mi chica, con la cual tengo una relación a distancia, no en estos momentos, ya no está físicamente, pero la cuestión es que nos vamos de vacaciones a Cuba, al paraíso cubano. Y, joder, macho, tenemos una relación a distancia, no solemos ver mucho y aún no ha despegado el avión y la verdad es que ya la quiero matar. Y no sé si esto de pasar una semana entera juntos es buena idea. Estoy desesperado, doctor Amor. Dime qué puedo hacer aquí. Gracias.
Quema tu billete de vuelta y te quedas allí. O sea, no vuelvas. Quédate allí, en el paraíso cubano, que no se entere ella, que coja el avión y ella sola se vuelva, y tú, tranquilo, sigues con tu relación a distancia, que en teoría estabas bien, te quedas en Cuba, disfrutas allí, y oye, si conoces otra cosa, pues ya definitivamente te instalas, que en Cuba se está muy, muy bien. ¿Cómo lo veis? ¿Qué comentario le podéis decir a nuestro amigo?
Mira, quizás él descubre a una cubana y él descubre a un cubano y se arregla la situación.
Porque además los cubanos están de... ¡Uh! ¡Mi madre!
¿Y las cubanas?
Sí, son gente muy guapa.
Pero los cubanos...
Más.
Más. ¡Doy fe!
Yo no. Habla
la voz de la experiencia. La Alicia ha ido al paraíso cubano, amigo
yo
mío.
Sí.
Quédate allí y
estuve
disfruta.
15 días. Oye, disfruta todo lo que puedas, porque eso es lo que te vas a llevar.
Bueno, y cerramos ahora con nuestro último audio.
Buenas, Alberto. Pues mira, aprovechando este consultorio del amor, tengo una duda que es bastante recurrente en mi cabeza, que la verdad es que yo solamente me he liado con una chica. Sí, sé que solo tengo 25 años y puede ser un poco raro, pero solo me he liado con una chica y la verdad es que, por desgracia, esa chica, me enteré que a los 2 años de liarnos, se volvió lesbiana. No sé si es porque lo hice muy mal o porque ya lo era de antes, y la verdad es que la duda me atormenta. Un saludo y gracias.
Bueno, yo tengo claro que aquí hay un doble efecto de la situación. Si después de estar con esta chica, ella es lesbiana, igual tú, en vez de buscar chicas que no has tenido mucho éxito recientemente, podrías pasarte al lado de la homosexualidad y ver en el ámbito gay si te va más el asunto, si tienes más éxito.
Bueno, yo creo que podría solucionar el problema yendo al programa First Day, porque allí hay un gran abanico de todas estas posibilidades.
Lo podemos mandar a First Day.
A First Day, sí, sí, allí.
Se puede encontrar de todo.
Perfecto,
así.
O a Cuba. Te pongo en contacto con el otro amigo, te mandamos a Cuba y vais para allá los dos. A ver qué os parece.
Y seguro que vienen nuevos.
Sí, 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 ¿no?
Sin problemas.
15 días allí.
En todos sentidos.
Te solucionan la vida.
Bueno, y con este último audio cerramos el apartado de consultorio. Muchas gracias a todos los colaboradores y los que han enviado sus dudas. Y te doy paso, Lluís, para que cerremos el programa.
Muchas gracias, Alberto, por tu sección y agradecemos a todos aquellos compañeros y amigos que nos han dejado sus consultas. Amics i amigues, el programa arriba a la seva fi. Veïns i tots aquells que esteu escoltant, és l'hora d'anar tancant les nostres històries d'aquest llibre sonor que ha estat avui el nostre programa ferronari. Voldria agrair la visita i la seva presència en el programa d'avui a la nostra convidada, la Teresa, de la que segur n'hem après un munt, i a tots vosaltres, companys, per la vostra feina d'avui. Hem parlat de llibres, mares, princeses, dracs, flors, plats, i us hem aconsellat sobre l'amor i el sexe, amb una mica de sal i pebre. Vaja, que crec que ens ha quedat un programa d'allò més rodó. Ara aprofitem que encara ja hi brilla el sol i el temps ens hi convida. Sortim al carrer, amb aquella persona que creguem que mereix el nostre amor o tan sols la nostra companyia d'una mà amiga. Sortim al carrer per cercar aquell llibre que regalar qui es mereixi la nostra estima o una rosa per cesellar-ho. Recordant que no hi ha força més poderosa a l'univers que l'amor de la humanitat. Que passeu una gran jornada de Sant Jordi. Ens tornem a trobar molt aviat en aquest petit racó de la nostra ciutat. En aquest programa vostre, el Ferronari, el magazín del barri. Fins molt aviat, que passeu una bona tarda.